Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge, abans que surti el sol, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa. Bon dia i bona hora.
Aviat, aviat. Ja som aquí, l'ofici d'educar, ple de continguts.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Soc una àvia de 80 anys. Tinc molt de respecte a la pandèmia que estem vivint, però realment pateixo pels meus fills i nets perquè el seu dia a dia els hi comporta viure amb el risc més a prop. Un dels meus nets ha començat la universitat i fins aquesta setmana no ha pogut anar a classe. Hem viscut junts en la distància i els he enyorat molt. He trobat a faltar les abraçades i les nostres xerradetes cara a cara i sobretot el ratet setmanal d'estudi amb el de 14 anys. Però cada setmana ens comuniquem per videoconferència, que, com podeu imaginar, és una entranyable olla de grills. De fet, són els meus fills i el net gran que viu a casa mentre no troba feina, tot i que està molt ben preparat, que tenen molta cura amb el nostre contacte per por de que nosaltres, de 80 i 86 anys, poguéssim emmalaltir d'aquest virus. Com que jo feia 80 anys, el 24 de desembre, vàrem reunir-nos amb els fills i nets, cosa que no fèiem en mesos, a la terrassa d'un bar, tots nou, i vàrem celebrar el meu aniversari i totes les festes nadalenques que s'apropaven. Tot plegat em fa pensar que dins tota la situació adversa s'hi pot trobar un trosset de felicitat.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem començat sentint la Maria Teresa, una àvia de 80 anys amb 3 nets. A Catalunya un 20% de la població té 65 anys o més. Si som 7.600.000 habitants, vol dir que hi ha més d'un milió i mig de persones en aquesta franja d'edat, que els hem considerat els més vulnerables i que els hem tancat a casa. I els que tenen nets els hem dit que sobretot no s'hi relacionessin perquè eren la diana de la pandèmia. Perquè segons les dades, un 93% de les morts estimades de Covid estava en aquesta franja d'edat. Però com els ha afectat la pandèmia? I el vincle amb els nets. En parlem a l'ofici d'educar amb...
Ramon Casals, mestre i autor del llibre L'aventura de ser avis. Sílvia Palou, mestra, psicòloga, terapeuta sistèmica i directora de Tres Sentits. Sònia Díaz, sociòloga, especialista en polítiques socials i sòcia fundadora de Siena, serveis integrals per l'envelliment actiu. I Albert Esteve, doctor en demografia i director del Centre d'Estudis Demogràfics. Sentirem també la periodista Gemma Castanyer, autora del conte per infants L'avi ja no hi és, i acabarem amb una nova edició dels Llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
El paper dels avis i les àvies és essencial per cobrir els buits que ni els pares ni el sistema poden cobrir. Violeta Tena.
Benvinguts, Albert i Ramon, i benvinguda, Sònia i Sílvia. Començarem per la Sílvia Palou. Diu la Sílvia que els avis contacten amb els nets d'una altra manera que com van fer de pares, que els pares es transformen en avis diferents, i diu també que és una relació molt rica pels grans i pels petits. Hi ha alguna cosa de circular, el ritme dels avis i dels nets es toca. Els temps són més llargs i lents i hi ha una part molt tendra de retrobament amb la infància, i també a vegades els nets omplen de sentit la vida dels avis, però ara tot això s'ha estroncat amb la Covid per protegir-los. Sílvia, benvinguda. Quin és l'impacte emocional pels avis d'aquest estroncament del vincle amb els nets?
Hola, molt bon dia. Sí, realment, no? Hem estat parlant durant tot aquest any de les quantitats d'impactes que a nivell emocional ha tingut aquest trasbals, no? D'aquesta pandèmia. I, evidentment, la franja de població que més ha tocat ha estat la gent gran i, per tant, aquesta relació entre avis i nets, que d'una manera habitual i natural, doncs tota la vida ha estat un vincle important, s'ha vist especialment truncat i realment l'impacte jo crec que ha estat gran, tant pels grans com pels petits com pels adolescents. Ha sigut un canvi molt gran de relació, que no de vincle, perquè el vincle profund hi continua sent, però ha estat com interrompit. No? Des de la mirada sistèmica parlem del vincle interrompit quan hi ha situacions de la vida que ens porten d'alguna manera a poder tenir menys relació, però que en canvi aquesta connexió profunda hi és i de vegades pot inclús enfortir-se. No? Aquesta dificultat de poder-nos trobar entre grans i petits ha provocat doncs, realment un canvi en el sentit de vida moltes vegades. No? La gent gran, els avis que tenen la sort de tenir nets, no? Perquè hi ha gent gran que potser no la té, hi ha molta varietat, no? De quin tipus de relació s'ha creat, però el vincle sí que és realment important. I, per tant, tenir aquesta sensació de que no es pot tenir el contacte, de que estem en perill, de que la sensació que han tingut els infants, no?, i els adolescents, de que són ells els que poden provocar, no?, el mal en els avis, és una cosa que ens ha situat en una emoció de por que fa molt difícil, doncs, de vegades aquest dia a dia, no? Els avis i les àvies, de vegades jo a la consulta m'he trobat, no?, de que es troben com més enfront de la soledat, de la sensació de perdre el sentit de vida, perquè moltes vegades quan un ja ha fet la seva vida, viu la vida dels altres, no? Viu la vida dels que s'estima. I ara, doncs, no poder tenir aquesta quotidianitat amb ells, doncs, fa realment un buit de soledat i de falta de sentit que crec que ha estat molt important.
Sílvia, què rebem dels avis? Tu deies ara la pedagogia sistèmica, no?, ens anomenaves, i que d'alguna manera diu que dels avis ens arriben moltes coses, no? Ens arriben regals, però també ens arriben pesos, no?
Sí, m'agrada dir-ho d'aquesta manera, perquè realment, bé, els avis porten tota una història viscuda que, evidentment, ha tingut matisos i maneres de ser molt diferent de la que nosaltres ara podem estar gaudint, i que, d'alguna forma, de vegades, inconscientment, no hi caiem en que el que estem vivint ara també és una herència del que ells van viure, perquè bueno, nosaltres ara tenim la sort, no?, que en molts casos, no en tots, i encara hi ha molta precarietat, malauradament, però comparat amb les vides que els hi va tocar amb ells, no?, els avis d'ara, doncs solen tenir una vida que ha passat per guerres, postguerres, molta penúria, molta precarietat, que d'alguna manera a nivell familiar, doncs, els ha portat a tirar endavant, a sobreviure sense poder parar-se molt a atendre, no?, realment si era la vida que volien portar, si realment el que feien, les creences que portaven, doncs, és les que eren sanes tenir, sinó que es tractava de sobreviure, senzillament. I ara, doncs, bueno, està clar que els nets, no?, i els fills també hem heretat, no?, aquesta herència que d'alguna manera aquest impacte sí que ens porta a tenir una relació diferent amb ells i a poder veure que quan entenem el que ells han viscut i el que nosaltres ara fem, doncs de vegades hi ha una connexió molt, molt directa, encara que no en siguem conscients, no? Jo poso sempre aquest exemple del menjar perquè penso que és molt clar que hi ha persones, no?, a mi em passa, que costa molt deixar alguna cosa al plat, no? Ja és una creença de família de el que es posa al plat es menja i de vegades et faria mal per poder-t'ho acabar, però tens com una sensació de que no ho pots deixar, no? I és una herència directa, no?, de quan els avis han passat gana, perquè d'una forma infusa, de vegades implícita, no tan explícita, aquestes maneres de fer dels avis ens han arribat, no?, de l'exigència, de l'esforç, de tantes creences que formen part del nostre quotidià i que són herències, val? I que poden ser pesos, no?, perquè de vegades hi ha d'aquestes herències que realment, doncs, ens impedeixen poder tenir una vida més desenvolupada o poder viure de forma més tranquil·la aspectes que ja no caldria viure'ls encongits, per dir-ho així, però també regals, no? Els avis són enciclopèdies que ens porten a la nostra pròpia història i que si tenim el luxe de tenir-los, doncs és molt interessant de poder parlar amb ells, compartir, no?, i ells també poder refer aquests records, no?, poder tornar a tenir un contacte amb aquestes vivències que encara que hagin estat doloroses, doncs formen part de la seva vida, també és un regal per ells, eh? Per tant, és una connexió realment important, no sempre fàcil, perquè de vegades tocar les ferides, doncs, és una cosa que fa mal, però sí que és necessària per sanar, no?, per poder estar millor les properes generacions.
Impactes. Com s'ajuda, Sílvia, a un infant que no s'ha pogut acomiadar de l'avi?
Bé, aquest és un tema que ha sorgit molt i que ho estem acompanyant encara ara bastant i que veiem que ha tingut una repercussió tant amb infants com amb adolescents, que de vegades cal matisar perquè són vivències diferents, sí? La vivència que té un infant sol ser molt propera a lo natural, no? De vegades ells són més capaços de poder posar paraules a aquesta vivència de la mort, que per als adults ja té molt de tabú i té molt pes, i de vegades els infants en parlen d'una manera molt més natural, primària, per dir-ho així, no? Com aquest cercle de vida que està més proper en aquesta part instintiva que tenim les persones. Però qualsevol persona de qualsevol edat i de qualsevol condició, raça o el que sigui, necessitem comiat, necessitem ritual, necessitem poder d'alguna manera deixar anar aquest vincle d'una manera, amb un temps i amb un espai que pugui dedicar a poder drenar aquesta tristesa del buit que deixa una persona quan se'n va. I ara que ens hem trobat amb aquesta dificultat de poder tenir aquest espai, el que és sa igualment, encara que no es pugui fer com sempre ho hem fet o com ens agradaria fer-ho, com necessitem fer-ho, perquè és una necessitat, haurem de buscar maneres. Pot ser a casa, fer un ritual pensant en l'avi o en l'àvia de què és el que li agradava. Als infants de vegades els hi va molt bé poder fer un dibuix, poder fer un escrit, poder dir unes paraules i poder d'alguna manera de dedicar una estona, que és una estona sagrada en aquest sentit, no? Com molt emocional, on totes les persones que ens estimem i que ara, amb les condicions que tenim, doncs puguem ser-hi, puguem fer-li aquest comiat, és a dir, poder dir adéu, poder d'alguna manera deixar en pau aquesta sensació, no? Poder dedicar aquest espai és essencial per poder nosaltres també descansar a nivell emocional. I per tant hem de buscar les maneres creatives que ens passen ara, no? Si no pot ser físicament, doncs haurà de ser d'una manera, amb un record, amb una visualització, no? Vàrem estar fent amb un grup de persones properes aquí a la zona, a diferents terapeutes, doncs, unes visualitzacions per poder fer un pensament, per poder dedicar un pensament, no? des de la ment, no? Des del poder recordar-se i poder-li dir adéu, no? Encara que sigui a nivell emocional i no físic, en les persones que se n'han anat, perquè això ho necessitem, sigui quina sigui l'edat, i penso que és molt important no estolviar-s'ho. De vegades diguem, bueno, ho deixem aquí en un racó, no? Ho posem en un calaix fins que això sigui possible, però penso que és interessant que encara que sigui a nivell de petit format o amb les persones que ara puguem, doncs li dediquem aquesta estona, i quan sigui possible, a nivell de pandèmia, doncs trobar-nos-hi i fer un comiat més gran, més a fora, més com hauríem volgut, doncs es pot tornar a fer, no hi ha problema, però jo crec que sí que és molt important.
Avui, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, avis, els grans ignorats de la pandèmia?
Que els iaios juguen amb els cotxes i les joguines. Els iaios mengen natilla. Vamos, petons.
L'avi de la Laia, en Quim i en Pere, era una persona molt divertida i presumida. Li agradava posar-se molta colònia i quan veia els seus nets els esperava amb un regal darrere l'esquena. L'avi era bon cuiner. Quan la Laia, en Quim i en Pere s'hi quedaven a dinar, sempre els feia arròs amb tomàquet i dibuixava amb la salsa la seva inicial sobre el plat. L'avi era afable, tendre, familiar, però un dia es va posar malalt i després d'uns mesos va morir al llit de casa, acompanyat de tota la família. Aquesta és una història real que ens va passar l'any 2019 i que ens ha ajudat molt. Ens ha ajudat a tractar el dol amb els més petits, a posar paraules als sentiments i a recordar a l'avi i a l'avi Josep en allò que més li agradava. Juntament amb la Lara Sánchez, que n'ha fet uns dibuixos preciosos, l'hem convertit en un conte que es titula L'avi ja no hi és, l'edita Excel·lents Editorial, i el podeu demanar i trobar a totes les llibreries. Espero i esperem que pugui ser una eina d'utilitat en moments difícils. Una abraçada.
Hem sentit la Gemma Castanyer, periodista i autora d'aquest conte, L'avi ja no hi és. Seguim amb l'Albert Esteve, doctor en demografia, és el director del Centre d'Estudis Demogràfics. La demografia ens ajuda a estudiar la pandèmia, que inevitablement ha tingut efectes en la dinàmica demogràfica. Atenció a les dades. Ha augmentat un 20% les defuncions, l'índex més alt des de la Guerra Civil, i una anticipació de morts de la propera dècada. Ha caigut un 4,2% als naixements i es calcula que arribarà al 20% per l'efecte Covid. Hi ha hagut també un fre de la immigració i la pèrdua d'un any o potser més en l'esperança de vida. I ho hem dit en començar, un 93% de les morts estimades de Covid ha estat en aquesta franja d'edat de 65 cap endavant, que representen el 20% de la població a Catalunya. La gent gran ha estat en diferència la més castigada de la pandèmia, Albert Esteve?
Sí, des del punt de vista del que és el virus per si mateix i la capacitat que té per fer de malaltir les persones i de fins i tot portar-les a la mort, evidentment és un virus que ha afectat sobretot a la gent més gran. Sí.
Dius tu que és una pandèmia que mata a mesura que avança l'edat. El que hauríem de pensar és per què som dels països d'Europa més envellits, no? I per què ens ha afectat en aquest col·lectiu.
Bueno, som dels països més envellits per una bona notícia, és a dir, perquè aconseguim que les nostres condicions de vida, econòmiques, de salut i higiene, doncs ens permeten viure molts anys, i jo crec que això és una bona notícia, i que siguem doncs de les societats capdavanteres a escala mundial amb una esperança de vida més gran del planeta. I això és una bona cosa. És veritat que a diferència d'altres epidèmies, aquesta bàsicament ha afectat especialment a la gent gran i, per tant, els països europeus i els països occidentals que tenien una proporció de gent gran més gran, doncs són els que no han estat especialment han estat els més castigats, no? Tot i que eren els més moderns, els més rics, els que tenien més eines, doncs pel tema de l'estructura de poblament, de població envellida, doncs han estat més castigats.
Un dels fenòmens que passa, que parlàvem prèviament tu i jo, és que costa arribar a tenir fills perquè falten tres coses, no? Costa tenir parella, costa tenir una feina estable, costa tenir habitatge. I això endarrereix l'edat per tenir fills. I amb la pandèmia, encara pitjor.
Sí, bueno, de fet, una de les causes per les quals a Catalunya estem tan envellits és perquè no hi ha fills, perquè l'envelliment no deixa de ser un indicador relatiu que el que mesura és quin pes té la població gran sobre el conjunt de la població. Si en aquest conjunt de la població no hi neixen criatures, doncs el pes de la població gran cada vegada augmenta. Llavors, per què no neixen criatures? Doncs aquí tenim un altre rècord. Catalunya, Espanya, molts d'Itàlia, són països que fa molts anys que tenim una fecunditat per sota dels dos fills per dona o home que es necessiten per mantenir a mig i llarg termini la població més o menys estable. Nosaltres fa ja més de 30 anys que estem per sota de l'1,3 i que gràcies a la immigració hem pogut anar creixent. Llavors, per què no es tenen fills? Doncs perquè es tenen molt tard. I per què es tenen molt tard? Doncs perquè les persones no acabem de reunir les condicions necessàries per tenir fills a l'edat que toca. I una de les condicions és poder-nos emancipar dels nostres pares i tenir un habitatge independent. Una altra condició és tenir una parella estable, i una vegada ja tens la casa i la parella has de tenir una bona economia o una economia més o menys estable per tirar-t'hi. Si tot això ens passa cada vegada més tard, doncs això també fa que s'endarrereixi l'edat del primer fill.
Dius tu, Albert, que més que polítiques de natalitat, el que caldria és que en aquelles etapes en les que ens estem consolidant per aconseguir aquestes coses que dèiem, que hi hagi ajudes, no? I, per
Correcte.
Tant, davant d'aquesta situació, és que els avis tenen un paper essencial en la reproducció d'aquest país, no?
Sí, jo crec que si no fos pels avis encara tindrien molts menys criatures. De fet, hi ha dades recents que diuen que més de la meitat o una llarga, és a dir, potser el 75% de les criatures de 0 a 3 anys passen per més de 5 hores o 10 hores amb els avis cada setmana. És a dir, juguen un paper molt important per la reproducció de la població, no només perquè ajuden a que les persones joves puguin conciliar millor la feina, la cura de les criatures, portar-les a l'escola, etc., sinó també tenen un paper molt important a l'hora d'ajudar a que els joves es puguin emancipar. És a dir, moltes vegades contribueixen a la finançar, per exemple, la compra d'un habitatge, o contribueixen a finançar la permanència d'aquests joves fins als 30 anys a casa, perquè mentre els joves estan a casa, això també té un cost per a la generació que és la propietària de la llar, que potser es vendria aquella casa i se'n compraria una més petita, però com sap que té els joves allà, no poden fer aquests moviments, de manera que això els economistes ho han quantificat. I es veu que en les societats mediterrànies, especialment a Espanya, doncs aquesta generació que pugui tenir entre 60 i 70 anys juguen econòmicament un paper molt rellevant per a l'emancipació dels joves.
És el que s'anomenen les transferències intergeneracionals. De fet, quan parlàvem amb tu, em deies que si abans hi havia un 70% de mares joves que recorrien als avis, això podia haver reculat el 10%. I, per tant, aquestes transferències, de nou, tornaran a ser essencial. Creus, Albert, que el que ha passat, tot el que ha passat amb aquesta pandèmia, farà trontollar d'alguna manera la relació entre avis i nets? Perquè una de les coses que tu deies és que la pandèmia, d'alguna manera, podria ser, per exemple, una oportunitat d'or per universalitzar el 0 a 3.
A veure, el que hi ha és que tenir criatures té costos econòmics i té costos de temps. I llavors aquí o tens una butxaca molt plena que et pots permetre doncs, pagar-te una escolarització del 0-3 doncs, privada, cangurs, activitats extraescolars, etc. O tens un sistema públic que et dona aquestes ajuts, o tens una família que t'ajuda. Hi ha tres fonts, la teva butxaca, el sistema públic o la família. Llavors, el que la família probablement en aquesta època de la Covid pot seguir, diguem, fent transferències econòmiques, perquè això si m'apures no necessita contacte físic, però en canvi totes les transferències de temps, el suport al dia a dia de les famílies amb joves, amb fills i petits, doncs això no ha passat. Ara, aquí és on venim. Què podria fer el sistema públic per ajudar? Doncs, home, una de les coses que podria fer és universalitzar el 0-3. I algú et podria dir, home, però és que ja anem molt estressats perquè tenim molts alumnes, etc. I aquí sí que els hi podem dir, escolta, d'alumnes, això va cap a caiguda. Portem ja des de l'any 2008, aproximadament, on el nombre de naixements està baixant un 4% anual. Ara, a les primeres estimacions de l'Institut Nacional d'Estadística apunten a una caiguda del 20% en el nombre de naixements, probablement a l'any 2021. Això vol dir que d'aquí 3 anys, quan aquests nens tinguin 3 anys, les classes seran un 20% més petitones del que havien estat aquest any, per exemple, no? Els nens que han fet ara aquest any 3 anys. Per tant, hi haurà molta menys demanda d'alumnes, llavors aquí és el fet de que el sistema d'escolarització pública estigui més destensat, més destensionat, perquè hi ha menys alumnes, podria ser una excusa o una oportunitat per ampliar a aquesta franja de 0-3, que és la que ens queda per cobrir, i que en altres països, com els països escandinaus, que sempre posem de referència, doncs ho tenen. I llavors es podria també, d'alguna manera, de retruc, això no eliminaria, entenc, la relació entre nets i avis, però sí que la podria canviar substancialment la modalitat d'aquesta relació. No, ja no serien uns avis que han d'estar, que no tenen tota la seva gent de compromesa perquè o van a buscar els nanos o els seus fills no poden treballar, etc, sinó que podria ser una relació molt més de diguem, basada en lúdica, molt menys condicionada per tota aquesta precarietat que tenim. No?
Dius tu que davant d'aquesta situació el que hem de fer és confiar en la ciència. Fins a quin punt creus, Albert, que la vacuna pot ajudar a frenar la mortalitat de la població més gran i equilibrar una mica aquesta situació?
A veure, jo crec que la batalla contra el virus, més o menys rapidesa o efectivitat, s'acabarà guanyant. No tinc cap mena de dubte. Vull dir, crec que, a diferència d'altres epidèmies que van matar molta gent jove, per exemple la sida, que van trigar molt de temps a trobar un remei, doncs en aquest cas ha estat un tema més aviat ràpid, s'han trobat els remeis i ara doncs, falta certificar-ho, etc. Llavors una vacuna per tornar-nos a una certa normalitat, jo crec que això acabarà passant. Ara, el que no tenim és una vacuna per solucionar els problemes indirectes de la pandèmia, que han sigut, bueno, com hem hagut d'evitar el contacte social, hem hagut de tancar negocis, hem hagut de tancar bars, restaurants, el turisme, etc. Això ha tingut una afectació molt gran en l'economia i aquí el que hem de veure si tindrem un antídot que ens tornarà a recuperar, diguem, a reobrir tota la capacitat de negoci que teníem, perquè això a la llarga, si no és així, doncs aguditzarà els problemes de precarietat laboral que tenim, que afecten sobretot a la gent jove.
Avui a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, avis, nets, en temps de suplement.
Alguns iaios treballen, els iaios beuen aigua.
El més recomanable és que la gent gran no es faci càrrec dels nets. Salvador Peiró.
I seguim aquest recorregut amb la Sònia Díaz, sociòloga, especialista en polítiques socials i sòcia i fundadora de Siena, Serveis Integrals per l'Envelliment Actiu. Diu la Sònia que aquesta crisi ha portat molt edatisme, discriminació per raó d'edat. Sense voler s'ha fet una discriminació per raó d'edat i s'ha posat a tothom al mateix sac. A partir de 65 ja els hem col·locat a tots dins del grup de vulnerables, etiquetats, no poden sortir, més restriccions, sense veure si eren persones sanes o autònomes. I han perdut tota mena de drets i aquest col·lectiu ha fet un pas enrere. Sònia, benvinguda. Per tant, hi ha hagut una discriminació per edat en tota regla.
Doncs sí, sí, sí. Sap greu, però sí. De fet, el concepte d'atisme ja fa molts anys que s'utilitza, eh? No és pas d'ara, de la pandèmia. És un concepte que podem discriminar per raó d'edat i no cal que sigui només a persones grans. És veritat que cada cop que tu dius ets massa jove per o ets massa gran per, ja estem fent edatisme. Però si ara fem una mica de memòria tot allò que hem estat escoltant aquests dies per la televisió, per la ràdio, hem llegit a premsa, inclús hem comentat o maneres d'actuar, doncs hem estat fent edatisme en el moment que hem tractat a persones de més de 60 o de més de 65 com un sol paquet. No? Els hem tractat a tots, és igual la seva condició física, de salut, psíquica, els hem tractat com a vulnerables. I això doncs, va dintre d'un paquet tan ampli, no? Que estem parlant de grups d'edat que es porten fins a més de 30 anys de diferència, doncs, ha implicat que hem tractat de mateixa manera, eh? A persones doncs, que no podien sortir de casa, persones que tenien risc o no. És a dir, en persones amb 60 anys que estan fantàstiques de salut i, en canvi, altres de 40 no els hi hem posat les mateixes restriccions, però sí que les tenen. De fet, el que... Mira si ara, durant la Covid, això ho hem vist i ens ha passat, que hem tirat un pas enrere, que l'Organització Mundial de la Salut, aquest passat 18 de març, ha publicat el primer informe mundial sobre l'edatisme, perquè això ha passat, no ens ha passat només aquí a casa, sinó que ha passat a nivell mundial. I ara han emès aquest informe amb estratègies per poder-ho treballar, que va, evidentment, des de la política i la legislació, fins a intervencions educatives, com ho treballem, això, a nivell de societat i d'escola, amb infants, joves, etcètera, i com ho treballem entre generacions, perquè fixa't una cosa, eh? Nosaltres fem edatisme, l'edatisme va des de l'estereotip, això vol dir, eh? El que penso jo, ara imagina't, el meu pare amb 75 anys, l'estereotip és que jo pensi, no cal que faci servir Instagram perquè no cal ni que l'ajudi perquè no ho sabrà fer. Això és un estereotip. Després tenim el prejudici. I és que és com em sento, el que jo pugui pensar, doncs, ai, pobre, ai, ostres, doncs, quina pena que ja no pugui... És a dir, tots aquests tipus de pensaments. I després acabem el pas de la discriminació. I és que en aquest cas jo digui, papa, saps què? No ho facis, que tu no en saps. I tot això està dintre del que anomenem edatisme.
Explica la Sònia que en la nostra societat hi ha com una mena de contracte intergeneracional fictici, abans ho dèiem, aquell trasplaçament de generacions en generacions, que no està regulat i que d'alguna manera ha donat lloc a tres models d'avis. No? Tu parles del model tradicional, els avis i àvies empoderats, que seria un segon model, i el que s'anomenarien els avis i àvies esclaus. Això era abans de la pandèmia, ens feies aquesta distinció entre avis que arribaven a dedicar una mitjana entre 5 i 6 hores diàries a la cura dels nets. Atenció, això és molt, eh?
Sí, i tant. Nosaltres el 2018 vam fer una enquesta per encàrrec de Fundació Mémora que parlàvem del perfil, volíem saber el perfil d'avis i àvies a Catalunya. Primer de tot hem de distingir, per no caure un altre cop en un edatisme, que avis i àvies són aquells que tenen nets i netes, perquè també moltes vegades parlem dels nostres avis, els avis i les àvies per parlar de persones grans. I atenció, que són persones diferents. Arrel d'aquí, evidentment, el model tradicional, quin és aquell? Doncs bé, al llarg de la nostra història, les generacions més grans han tingut cura dels fills, no? Dels nets, dels més joves de la tribu, de la comunitat, de la família, doncs per donar suport a les famílies que treballaven. Això ha anat evolucionant, evidentment, al llarg dels anys, amb l'incorporació de la dona al món del treball, etc, fins a arribar a un model que, evidentment, tenim aquest, el model tradicional, són aquells avis i àvies que ni s'ho plantegen que no puguin donar aquest suport als seus nets o donen, de fet, suport als seus fills i filles, Perquè ja han cuidat, ells ja han estat persones cuidadores de fills, de sogres, dels avis i àvies i, evidentment, també dels seus nets. I ho fan de molt bon grat. Actualment tenim unes últimes generacions d'avis i àvies que, per la seva trajectòria professional, perquè també tenen estudis més avançats, perquè estan molt més empoderats, perquè veuen l'etapa de la jubilació com una etapa per poder-la gaudir i viure, són aquests que diuen: mira, jo vaig decidir quan ser pare i mare, però no he decidit quan ser avi i àvia. I, per tant, jo decidiré quan vull veure els meus nets. Això no vol dir que, si em necessiteu, m'aviseu, però són avis i àvies que, evidentment, gaudeixen molt més del seu temps i saben dir que no. I tenim una tercera categoria que hem vist en els darrers anys, que sobretot es va agreujar perquè hem passat 10 anys de crisi econòmica, que ara, com que tenim la crisi de la Covid, sembla que ja no ens en recordem, va aflorar un perfil d'avis i àvies que no saben dir que no, que es veuen, evidentment estimen els seus nets i netes, clar que els volen cuidar, però veuen amb l'obligació d'haver de tenir cura i d'ajudar els seus fills i les seves filles, i els hi acaba generant angoixa, estrès, tenen la sensació de que supleixen els fills i les filles en la cura, no? En el paper de l'educació, que al final els avis i àvies, clar que eduquen, no? Però coeduquen, perquè al final eduquem tots, no? I totes, i sí, això és el que evidentment estàvem veient abans de la pandèmia, com ara tu deies, no? Però segurament ara hi ha hagut un parèntesi, i sí, és que teníem persones, que avis i àvies, que destinaven cada dia de 5 a 6 hores diàries, això segons una enquesta de l'IMSERSO.
Sònia, ara, postpandèmia, com estan anímicament? Aquells que són de més 60 anys, però actius, com es troben?
Doncs bé, nosaltres habitualment treballem amb aquests perfils, que són persones actives, que participen d'activitats que s'organitzen als seus pobles, municipis, als casals, etc. Què ha passat aquí? I aquí, mira, és un exemple més d'edatisme, El març es va tancar tot. Els casals de persones grans, clar que es van tancar, però va haver un punt que es van començar a obrir extraescolars, les activitats esportives, culturals amb aforaments limitats, tot fins a dia d'avui, que encara els casals, els equipaments per a persones grans no estan oberts. Es va permetre obrir, per exemple, les activitats online. Què ens va passar? Bueno, doncs el que hem vist, com a tothom, quan et limiten l'activitat, com que ens van prometre que seria temporal, tothom ens hem amotllat, i les persones grans també. Però sí que és veritat, doncs, que, bueno, doncs, primer de tot hem vist que a nivell online i a distància, doncs, evidentment s'han adaptat, i s'han adaptat molt, molt més segurament, i trencant certs prejudicis que part de la població teníem, pensant que, ai, que no s'hi connectarien, que no ho sabrien fer, que no sabrien connectar-se a un Zoom. Mentida, hi ha hagut una part de la població que evidentment ho ha fet, població gran. Però és veritat que el Nadal ha passat factura, i entre què és això, és l'hivern, ha fet fred, és Nadal, i el no poder veure les seves famílies, alguns per decisió pròpia, com la por, que parlava la Sílvia, d'altres perquè els fills i les filles, també apel·lant a la por, no han deixat que els avis i àvies poguessin veure els nets, les netes. Bé, doncs això ha passat molta factura, i ara el que ens trobem és gent que ens diuen: prou, nosaltres volem sortir, ni online ni punyetes, feu el que vulgueu. La qüestió és que, diria, avui els equipaments per persones grans encara estan tancats. Sí que es fan activitats a distància, però el que ens estan demanant és poder sortir i fer activitats a l'aire lliure, no? Perquè necessiten la relació, la interrelació.
Em va explicar la Sònia una anècdota, així com divertida, de la seva filla adolescent, que li va dir que eren ara els adolescents lliguen com feien abans els avis al migdia pel toc de queda, i tenen més temps per parlar. És aviat, diu ella, per saber si la pandèmia suposarà un canvi en les conductes relacionals, però el que està clar és que s'han alterat maneres de fer i es percebrà un impacte social i emocional en totes les generacions. Avui, avis, a l'ofici d'Educa.
Els iaies no tenen cabell. Els iaies expliquen contes.
Els avis no han de renunciar a la rica experiència de relacionar-se amb els nets, però ho han de fer amb prudència. Jordi Sunyer.
I ara sí, parlem amb un avi, amb el Ramon Casals, mestre i autor del llibre L'aventura de ser avis. Llegim el llibre L'aventura de ser avis. Un avi em deia que quan tens nets t'has de posar al seu nivell per poder viure el seu món, i això és una gran oportunitat que ens pot oferir la vida, perquè tornem a veure el món des dels ulls d'un nen, molt més senzill i directe, molt més a prop de la natura i de la nostra essència primària, bàsica i instintiva. Si som capaços de fer-ho, gaudirem més de la conversa amb ells i els acompanyarem en aquest viatge fantàstic que representa anar descobrint món, i quan no es cansin mai de preguntar i per què, podreu connectar amb ells i ser aquell avi o àvia còmplice amb qui val la pena construir lligams. Ramon Casals, benvingut. Ramon, com us ha afectat,
bon dia.
Com us ha afectat la pandèmia amb els nets, Ramon?
Jo, quan escoltava la Sònia i la Sílvia, sí, veig que les generalitzacions i les classificacions sempre són molt complicades. Perquè, esclar, jo, esclar, quan la Sònia explicava els tres grups, jo he treballat, soc universitari, som universitaris, tant jo com la meva dona, és a dir, estem empoderats, jo soc escric, ella pinta, fem moltes coses, però també ens agrada molt poder estar amb els nens, ens agrada molt, és a dir, que no sabíem quina classificació. O sigui, per nosaltres, poder estar amb els nens i fer d'avis estones és una grandíssima satisfacció. És més, és una sort, és una sort que et dona la vida, és una sort. Jo crec que, vaja, a més, clar, tens un avantatge molt gran, perquè no tens la pressió del pare i de la mare, que és amb certes decisions que les has de prendre tu. Per exemple, nosaltres no ens hem de preocupar de quina escola portarem o a quin institut anirà el nostre net. Nosaltres haurem d'acceptar, i ens semblarà bé o malament, ens semblarà bé el que decideixin ell, evidentment, però aquesta pressió no la tenim. És fantàstic. A nosaltres, per sort, no ens ha afectat... A veure, tenim una filla que viu aquí a Catalunya i viu molt a prop. Llavors, aquest hem tingut tenint molta relació. O sigui, no hem hagut de fer això de confinança dels nets ni ells de nosaltres, i hem tingut una relació intensa, com sempre. Tinc un altre fill que viu a Mallorca, i fins i tot, clar, va néixer un fill, el petit, el 6 d'abril de l'any passat, en plena confinament total, i aquest vam trigar més a veure'l. O sigui, en aquest aspecte sí que ens va afectar. Després ens hem pogut veure, a l'estiu vam poder venir, i per Nadal també, per Nadal vam poder ser tots. Érem 10, o sigui, 4 d'una família, 4 de l'altra, i els avis, o sigui que no incomplien cap norma, per sort. I sí, ho vam viure amb tota plenitud.
Tu dius, Ramon, que els avis sou prescindibles, però tenir-hi relació beneficia la salut emocional de l'infant, i així es va reconèixer el 2013 en un estudi sobre l'envelliment de la Universitat de Boston. Com beneficia aquest vincle avis i nets? Una cosa que tu apuntes al llibre, que és que contribuïu al coixí emocional. Què és això del coixí emocional i com us beneficia aquest vincle?
Aviam, aquí, com sempre, mai es pot generalitzar del tot. Però jo penso que la relació intergeneracional beneficia a tots, no només als nens, als nets. Beneficia els nets, beneficia els avis i beneficia els pares, els del mig. O sigui, els fills dels avis i els pares dels nets, podríem dir, no? A veure, el coixí emocional, doncs, és tot el conjunt que fa... Jo vaig tenir l'ocasió de fer un estudi, jo soc professor amb 38 anys, director d'institut i moltes coses, no?, d'aquest tema d'educatiu. Llavors, vaig tenir l'ocasió de fer un estudi, amb el teu programa, n'hem parlat més d'una vegada, sobre com influeix la vida a casa en la vida escolar, per exemple, no? I llavors, qualsevol aspecte que tingués a veure amb el que jo vaig batejar com a coixí emocional, la comunicació, la convivència, l'explicar-se les coses, els límits, inclús els límits per totes bandes, tot això feia que el nen veiés l'escola, ell mateix i la vida molt més en positiu. Quan dic era tremendo, no? Sempre el nen que veia els avis sovint tenia millor opinió d'ell mateix, estadísticament, vam fer més de 2.000 nens. Sí. Estadísticament sortia que com valores a tu mateix, inclús el seu aspecte físic, com valores el teu aspecte físic? Doncs quan hi havia més comunicació amb els pares, o quan hi havia més, quan sopaves més junts amb els de casa, o quan veies els avis més sovint, puja tot, tot puja, tots els indicadors pugen. És a dir, hi ha un coixí emocional que perquè nosaltres, l'ésser humà, som un ésser de comunicació. Som un ésser de grup. El grup, i jo volia fer una matització sobre moltes coses que s'han dit. A vegades es tendeix a pensar que els avis col·laborin, ajudin els pares amb l'educació dels nens, es veu com a negatiu. És una manca de la societat que ho hauria de suplir, que no hauria de suplir. No, jo no estic d'acord. Evolutivament, jo començo el llibre de l'aventura de Xavis explicant per què l'ésser humà és una de les poques espècies en què la dona té la menopausa. I els estudis han buscat una explicació d'això. Hi ha alguna altra espècie, les orques marines, etc. I l'explicació que es dona és perquè evolutivament és més rentable per l'espècie que aquella dona a partir del moment no tingui fills i ajudi a pujar els fills de la filla. Per tant, jo no ho veig com una rèmora que ho hauria de suplir l'estament públic. És a dir, sí, l'estament públic ha de fer moltes coses i hi ha d'haver-hi les escoles, hi ha d'haver-hi el 0-3, com deia l'Albert, estic totalment d'acord, eh? Però ho veig en positiu. És en positiu pels nens, és en positiu pels la gent gran, jo tinc 65 anys i m'hi puc posar en aquest grup amb molt de gust i afortunadament doncs estic bé de salut i no
Ramon, temes espinosos que toques al llibre. Dius, de cap manera que els avis malcrien, res de donar a la criatura més caramels dels que toquin perquè alimentar els nets també és un fet educatiu. Atenció amb interferir o no en l'educació que els pares proposen als fills. I tu deixes algunes coses clares, eh?
Jo matiso aquella frase que diu els pares eduquen i els avis no. A veure, jo crec que tot i tothom educa. És a dir, tot, el nen va amb els ulls oberts i les antenes posades per la vida i qualsevol estímul que veu li educa. És a dir, tot. Des de quan veu que en el carrer s'està tallant un arbre, pel que sigui, allò li té un impacte sobre ell, tot. I qualsevol relació amb els avis, amb els veïns, és a dir, tot. Quan nosaltres fem un comentari al fill d'uns altres, estem educant aquella persona, li estem transmetent uns inputs que li afecten el seu. Per tant, els avis també repercutim amb l'educació dels fills, dels nets. Evidentment, com més relació tens, més. O sigui, els avis. I per això dic que aconsello que hauríem d'entendre com ho fan. Hi havia una comunicació amb els pares dels nens, perquè si no, per no remar en sentit contrari, no? Hi ha un en el capítol 2 del llibre explico els 5 aspectes que crec bàsics que hauríem de tenir sempre els avis que tenim una relació doncs, més o menys sovintejada o esporàdica amb els nens. Primer és estimació incondicional, crec que tots hi estarem d'acord. Donar suport en la nostra mesura. Molt important, respectar les decisions dels pares. No sempre seran les que hauríem pres nosaltres. A millor tu no l'hauries portat a aquella escola. A millor tu diries, no, és que per dinar hem d'estar fins que no estan tots asseguts i no es reparteix el dinar. I els pares no ho fan així. No, accepta-ho, és casa seva. O sigui, adaptar-nos a la manera de fer dels nostres fills amb els seus fills. Això és molt important, no critica. No desautoritzar-los mai. L'avi mai ha de desautoritzar la decisió que ha pres el pare o la mare de la criatura.
Ramon, llegim el llibre L'aventura de ser avis. Als nets els agrada que els avis els expliquin coses de quan eren els seus pares, els fills dels avis petits, anècdotes que els ajuden a tenir una imatge més propera dels pares i les mares. I també les vivències de l'avi quan era jove, que potser els grans els han sentit i els volen sentir, però als nets els hi encanten. Avui a l'Ofici d'Educar, els avis.
Els avis i les iaies estimen molt els nens i les nenes.
Les diferències de renda en els familiars determinaran el nivell de risc al qual sotmetem les persones grans. Violeta Tena.
Ronda final, Sílvia Palau, Sònia Díaz, Albert Esteve. Què us ha quedat al tinter? Si et sembla, Sílvia, comencem per tu.
Val, sí, molt interessant el que ha compartit tothom, estic molt d'acord i penso que unificaríem una mica el missatge, almenys des del meu punt de vista emocional, de la importància que tenen els avis i les àvies per la transmissió, no?, dels valors i de l'estimació, no?, del respecte i de l'estimació que ens tenim dins la família i que de vegades no és tan difícil de portar endavant, però que recuperar aquest valor és essencial, sigui com sigui la condició social que tinguem.
Albert Esteve?
Doncs que ha quedat molt palesa la importància de tenir avis i també la de no tenir-los, i que el que hem de mirar és que probablement hi ha molts nens que no en tenen d'avis a la vora, i això pot condicionar, per exemple, els fills dels immigrants i aquest tipus de gent, i això podria condicionar també les seves possibilitats de reproduir-se a la vida més o menys èxit, no només biològicament, sinó econòmicament, etc. Hi ha estudis als Estats Units que mostren doncs, la importància de tenir uns avis forts per l'èxit social, diguem, dels nens. Llavors que també hem d'estar atents amb aquells que no en tenen.
Sònia Díaz?
Jo complementaria que, a més, aquests avis i àvies els hi deixem l'espai de l'autonomia, és a dir, la capacitat de prendre les decisions, perquè ja són persones experimentades, que en saben molt, que poden aportar molt, i que no tinguem a vegades la temptació com a societat, no?, d'hiperprotegir o de prendre decisions per ells.
Ramon Casals, acabem amb tu. Una paraula dirigida als teus nets.
Mira, hi ha una cosa només, el títol del capítol 6. Qui aprèn d'aquí? Sempre diem que els nets poden aprendre molt dels avis. I jo dic que els avis, i jo com a avi ho dic, puc aprendre molt dels nets. El món no se'm queda... O sigui, t'ajuden a ser jove. El món va evolucionant i a través dels fills i també dels nets segueixes agafant el fil de moltes coses.
Doncs Ramon Casals, Sílvia Palau, Sònia Díaz, Albert Esteve, moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, el primer cas d'Ulf Nilsson, és el llibre que ens ha portat el Jaume Centelles. Benvingut, Jaume. Què explica
gràcies.
Aquesta història?
Mira, primer, el llibre és una meravella de tapa dura, unes il·lustracions molt dolces, molt suaus, molt boniques, i és un primer cas policíac, és un llibre policíac per nens que tenen 7 anys, que llegeixen acceptablement bé, i crec que serà entretingut. Com l'Ulf Nilsson és suec, doncs tot està situat allà a Suècia. És un bosc nòrdic i hi ha una desaparició misteriosa. Un esquirol, de cop i voltes, que ha estat guardant nous per quan arriba l'hivern, nota que li en falten, que li han robat nous. Llavors va on està el comissari, que és un gripau, que es diu Gordon, el comissari Gordon. I aleshores el comissari Gordon, que ja és un senyor, ja un gripau vell i cansat, diu, va, esbrinem, a veure, no preocupis, som-hi. I ell l'acompanya, és un bon jan, troben allà les petjades misterioses, però quan és l'hora de pujar de l'esbrinar allà on viu l'esquirol, diu, aquí no, crec que no pugui pujar. Llavors busca un ajudant, és allò dels dos policies, i aquest ajudant es presenta una ratolina, un ratolí, i ell li fa les proves per veure si la pot acceptar, i és molt bonic, perquè tenen una relació entre ells dos molt amable, molt cordial. I li diu, si no, com et dius? Pues que no tinc nom, diu la ratolina. Pues si no tens nom és com si no hi fossis ningú. Sense un nom és com si no existissis. És molt xulo, això. Llavors ell es mira les mans i diu, així doncs, què és que no existeixo? Bé, espera, et posarem un nom. Hi ha dos que m'agraden, diu el comissari Gordon. Pau i Pat. Però és que sóc una ratolina. Aleshores ho tenim molt fàcil. Et diràs ratolina Pat. I a partir d'aquí comencen ells dos a investigar qui ha robat les nous. Posen un parany, preguntant al l'Erissó, etcètera, no? Es mouen per allà. És un llibre filosòfic, també, en certa mesura, perquè el comissari és molt pacifista. Ell no vol que hi hagi sarau. L'altre, la ratolina, sempre diu, portem la pistola? No, ni pistola ni res. I a la presó enxampen amunt, que al final resulta que és innocent, i el tenen 15 minutets tancat a la presó i com a molt. Gran llibre per llegir, per acompanyant els nens de 7, 8 anys, i, o si són més petits, amb acompanyament del familiar o de la mestra. M'ha agradat.
I la pregunta...
Hi ha pel·lícula d'aquest llibre, també, i és l'inici d'una sèrie. Espero que l'editorial Viena continuï editant els altres que sortiran.
I la pregunta del concurs dels llibres per somiar és la següent.
És la següent. Hem parlat del Gripau, que és el comissari Gordon, però demanem qui és l'ajudant d'aquest comissari Gordon. Podeu dir...
Ho hem explicat,
l'animal, eh? O el nom de l'animal. Amb qualsevol de les dues respostes ens conformem.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar del llibre, d'aquest llibre, el primer cas. I ja tenim guanyadora, en aquest cas, del darrer concurs, la Dolors Martínez. Enhorabona, Dolors.
Ho va encertar, sí.
Exacte. Recordem la pregunta del concurs. Qui és l'ajudant del comissari Gordon? Si ho sabeu, si és el Gripau, no. Liem la troca? No la liem.
No liem la troca.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar del llibre Jaume Centelles, Abraçades de Gripau.
Abraçades de Gripau. El sí. Primer cas de Ulf Nilsson.
Això.
Us agradarà.
Molt bé. Petons.
Igualment.
Vinga.
M'agrada la família que m'ha tocat.
I la setmana vinent l'il·lustrador Joan Turo. I acabem amb la cançó dels alumnes de sisè de l'escola mossèn Jacint Verdaguer, que ens animen a fer-nos fans de qui dona sang. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons i fins a la setmana vinent. Roger Escapa, fins aquí un ofici d'educar.
Fantàstic, com sempre. Gràcies, Elisabet. Una abraçada.
Pots tenir una sang si peses més de 50, si ja tens els 18 anys i com a màxim 70. 5 minutets passen de seguida i altres persones salves la vida. 5 minutets passen de seguida i altres persones salves la vida.
Ni mil abraçades, ni 100.000 petons,
un plat de vida com les donacions.
Ni mil abraçades, ni 100.000 petons,
un plat de vida.
Cada gota suma. Totes som una.